És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de Ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 17 de novembre, m'agradaria començar el programa parlant del gran protagonista d'aquesta jornada, que torna a ser Carlos Mazón, president en funcions del País Valencià. Per què? Doncs perquè avui Mazón s'ha enfrontat per primera vegada després de la Dana a un interrogatori al Congrés. Durant la intervenció que ha començat a 10:45, el president s'ha desentès del retard de l'enviament del missatge d'alerta i ha afirmat que no li corresponia a ell prendre aquesta decisió, sinó als caps del centre d'operacions. A més, ha defensat que en cap moment ningú va demanar-li la seva autorització. Així mateix, Mazón ha negat que estigués absent durant la tarda de la Dana i ha afirmat que va estar fent trucades per informar-se de la situació. I que si algunes trucades no les va poder respondre, ha dit era perquè tenia el telèfon a la motxilla i no el va sentir. Sobre la gran incògnita d'on era Mazón entre les 7 i les 8, és a dir, què va fer durant l'interval de temps des que es va acomiadar de la periodista Maribel Vilaplana fins que va arribar al C-Copi, el president en funcions s'ha limitat a dir que caminava pel carrer en direcció al Palau de la Generalitat i després cap al centre d'operacions. Unes respostes que, com us deveu imaginar, no han acabat de convèncer a l'oposició. La portaveu de Compromís, Àgueda Micó, l'ha titulat de mala persona i ha posat en dubte la seva credibilitat. I la líder de Podem, Ione Belarra, l'ha responsabilitzat de la mort de les 229 víctimes i ha demanat el seu ingrés a presó. La intervenció d'aquest matí era molt esperada, ja que arribava després del discurs de dimissió que va fer fa dues setmanes a porta tancada i que va deixar consternades les víctimes, ja que no hi va haver disculpes ni autocrítica. I també després de la intervenció que va fer fa uns dies a les Corts Valencianes, en què va esquivar gairebé totes les preguntes de l'oposició. Avui Mazón s'ha vist obligat a respondre si bé ho ha fet amb mitges tintes, perquè el format de la intervenció així ho requeria, ja que no eren discursos rere discursos, sinó preguntes i respostes ràpides, talment com un interrogatori. Caldrà veure però on arriba tot això i què en queda al final d'aquest interrogatori, és a dir, quines responsabilitats s'acaben demanant finalment a Mazón. A més de qui acaba sortint escollit com a nou president de la Generalitat Valenciana, una decisió que està en mans del PP i Vox. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs del que tindrem aquest dilluns al programa. Començarem amb un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral, que ens parlarà del nom dels núvols. I a la segona part del programa descobrirem nous secrets de cuina amb la Joina i la Remei. Avui també ens acompanyarà l'artista Roser Martínez amb la píndola Això va de creativitat. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs de l'actualitat local amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona. No estaria mal ensenyar-li el nom dels núvols a Mazón, també.
Mira, veus? Li podríem ensenyar, sí. I a distingir quins són els que porten pluja i quins no.
Exacte, sobretot aquells grossos, eh? Aquells grossos estancats a llocs que deixen 600-700 litres per metre quadrat i ves per quina casualitat que fan baixar rius. Són coses que passen.
Exacte, li podríem fer una classe de meteorologia algun dia, d'aquests.
Sí, perquè una altra cosa... és igual.
En fi, anem a aterrar l'escala... Sí. Què tenim avui a l'actualitat de l'escala, Sergi?
Doncs mira, encapçalarem l'informatiu amb el segona edició d'aquest curs que es fa, d'aquest tastet d'oficis relacionats amb emergències, socors i salvament. Recordem que ja es va fer l'any passat, se'n prepara un per aquest nou any. Un tastet que busca incentivar vocacions en persones que ara mateix no tenen clar qui ha de ser el seu futur laboral.
Molt interessant, aquestes ofertes que s'ofereixen, no?, a persones que estan provant diferents oficis.
Exacte, i mira, tornem en el cas de València, si m'ho fas dir així, perquè... Perdona, l'educació en emergències és molt important.
Home, i tant, és molt necessària. I tant, salva vides, i en aquests moments de caos i desesperació, no?, al final és el més necessari.
Oh, i tant.
Què més tenim?
Doncs mira, passarem pel port. Passarem pel port i ho farem acompanyat dels comuns, ¿vale? Perquè els comuns van visitar el port de l'Escala per escoltar els pescadors i fer d'interlocutors al Congrés dels Diputats sobre la gran problemàtica de la pesca de la tonyina vermella. Que això és una cosa que preocupa.
Tu diràs.
És un d'aquests temes que va sortint recurrentment quan entrevistes a pescadors i forma part de les reclamacions, perquè la Confraria de Pescadors de l'Escala segueix reclamant un canvi de normativa i permetre desembarcar les tonyines pescades accidentalment amb l'encerclament.
Per tant, veurem què els hi han dit, no?, els comuns, els pescadors i quines...
Exacte.
Quines opinions han intercanviat?
Doncs sí, també parlarem de cultura, amb les cinquenes jornades d'estudi dedicades a Caterina Albert, a Cap Víctor Català.
Exacte.
Han comptat aquest dissabte amb el Foli de la Sala amb la presentació del facsímil complet del manuscrit de Solitud. El treball ha estat dirigit per Núria Nardi i ha culminat amb dos dies dedicats a revisar aquest clàssic de la cultura catalana. Enguany, amb especial èmfasi en el personatge del pastor i la seva relació amb l'Empordà.
Això ho anunciàvem el divendres, ara veurem els resultats, no?, d'aquestes jornades.
Exacte. Deu ser allò de terra baixa hi ha un pastor i aquí a dalt hi ha una sirena, no?, de la llegenda.
Sí, més o menys.
Més o menys. I no deixem la cultura, perquè el Museu Arqueològic d'Empúries s'ha adherit a la celebració de la Setmana de la Ciència. Amb un taller per a tota la família, una activitat on un arqueòleg ha mostrat com les noves tecnologies han transformat i millorat la manera d'estudiar el passat.
Molt bé, molt interessant també aquest taller, eh?
Molt, per les reconstruccions, allò dels escàners 3D.
Clar.
I, bueno, hi ha un altre... És molt xulo.
Sí, s'han modernitzat molt els sistemes arqueològics. I ara ja no... Que també, també van amb la galleda i la pala, però...
També s'ha de picar pedra.
Però cada vegada hi ha més eines, sí, no? I, a més, és molt xulo que això s'ensenyi als infants.
Ui, tant. Fantàstic.
I acabarem amb esports?
Clar, estem a dilluns i hi ha hagut jornada, hi ha hagut lligues i aquestes coses.
Volem un repàs del que ha passat aquest cap
de
setmana.
Doncs mira, bones notícies. Victòries del primer i del segon equip de futbol i també del femení. El Loro, que diu aquell també parlant de futbol, perquè el femení va guanyar el Rocafonda per 0-7.
Per 0-7?
Sí.
Aquestes noies venen molt fortes, eh?
Sí, va a anar a profanar el territori de la Minya Mal. Perquè recordem que és la Rocafonda, aquest noi, eh?
Sí, sí,
i en bàsquet, cara i creu, victòria del sènior femení al derbi empordonès contra el Torroella i derrota del sènior B masculí a la pista del Begur.
Bueno, mira, una freda i una de calenta, que diu la Lali, eh?
Ui, tant.
De cada.
Hi ha d'haver-hi de tot. No es pot guanyar sempre en aquesta vida, si no... és la frase aquella que, que el futbol és un joc que juguen 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya. Això és el que hi havia, eh? Això era abans.
Exacte, molt abans. I acabem amb el temps, que avui et tenim a tu.
Avui en tenim a mi.
Què ens has de dir del temps?
Quina il·lusió. Doncs la il·lusió és que hi ha hagut un canvi d'aires. Aquesta és la gran il·lusió, perquè hem passat d'aquesta bonança que hi havia tots aquests dies, amb màximes per sobre dels 20 graus...
Home, ha fet caloret aquests dies, eh?
Mínimes per sobre dels 15, que és algo totalment atípic, algo totalment estrany. Hem passat a una normalització. Avui ja hem baixat els 10 de mínima, vorejarem avui els 17, 19 de màxima, demà baixarem un grau més, entrarà tramuntaneta, a l'espera de segurament una entrada freda una mica més important ja cap a mitjans finals de setmana.
Per tant, tornem als aires de tardor, no?, una mica.
Els havíem tingut?
No ho sé.
No ho sé, eh?
Jo vull pensar que algun dia una mica sí.
Una mica sí. El dia que va ploure, el dia del llamp.
El dia que va ploure, exacte. Doncs moltes gràcies, Sergi. Això ens ho ampliarà la Lali al punt de la una, però tu no marxis gaire lluny perquè ara ens toca el guaita que tenim.
Me'n vaig als núvols, però marxaré d'aquí una estona. Ai, baixaré d'aquí una estona.
Perfecte, doncs fins ara, Sergi.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:15 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim. Bon dia, Sergi.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs us parlaré dels núvols, concretament dels noms dels núvols, però farem una mica de... Avui ens anem cap a la història de la ciència.
Història de la ciència, a veure.
Farem una miqueta de història de com ha anat tot això de la nomenclatura dels núvols, qui els hi van posar noms, com els van classificar, com hem arribat a la classificació que tenim actualment. Anem a traslladar-nos una mica del passat, però sempre mirant al cel.
Molt bé, i com va començar tot això de posar nom als núvols?
Doncs, aviam, l'home ha observat tota la seva vida els núvols, podem dir, eh? Els observava, sabia que hi havia, els intentava entendre... Buscava formes, també, allò que busques formes que veus un gosset... O veus
com les constel·lacions,
com les
no?
Com les constel·lacions, etc. Però no va ser fins al segle XIX quan els científics van decidir una cosa molt científica, que és ordenar i classificar i posar noms.
Això els encanta, als científics.
Això els encanta. I anar-ho canviant. Perquè és allò com al carrer que vas aixecant unes obres per tornar fent unes altres i s'ha d'anar fent la roda en ciència...
Bueno, perquè es fan nous descobriments, no?
Ah, exacte, és la taxonomia, en aquest cas, és una ciència viva, també. Exacte, i aleshores van posar noms a aquestes diferents formes que adopta. No oblidem que els núvols és la condensació del vapor d'aigua a la troposfera, que és aquesta capa més baixa de l'atmosfera, que va des de la superfície, des del zero, fins als 14-15 quilòmetres d'alçada. El vapor d'aigua és un gas, el vapor d'aigua no el veiem. Ha d'estar condensat en estat líquid o en estat sòlid, en aquest cas en cristallets de gel, per veure-ho. I és això com dona com a resultat els núvols. Hem de dir que tot comença amb Jean-Baptiste Lamarck. No sé si et sonarà a algú, aquest Lamarck.
Lamarck em sona, sí.
Quedeu-vos amb el nom perquè serà més important més endavant, com diu aquell. Doncs Lamarck, el 1802, comença en aquest any, on aquest... il·lustre naturalista francès, és a dir, el mateix que va proclamar la primera teoria de l'evolució.
Ara sé de què em sonava.
I va patentar també la paraula biologia per a la ciència de l'estudi dels éssers vius. És el primer que va dir la paraula biòleg, eh?
És important, per tant, aquest home.
Ah, exacte. Aquest mateix home, el bo de Jean-Baptiste Lamarck, va proposar la primera nomenclatura francesa dels núvols segons les formes que adoptaven aquests núvols al cel. Una nomenclatura, val a dir, que no va tenir gaire èxit, no va tenir gaire recorregut. Aquell mateix any, en paral·lel, un altre científic, en Luke Howard, sí que passaria a la història.
I aquest, o sigui, Lamarck va ser el primer, però el que la història considera que és el primer és en Howard.
En Luke Howard, perquè la història el considera com a creador de la primera nomenclatura de núvols. Una nomenclatura que els classificava en tres classes. Els cúmuls, els estrats i els cirrus.
Per tant, és la nomenclatura que encara es fa servir avui dia.
Diguem que amb una variació, perquè ja veurem que tenia un error aquesta nomenclatura, però va començar a intuir o s'han començat a fixar a partir d'aleshores. La resta de classes, evidentment, derivaven per transició o associació a partir d'aquests tres conceptes, no? Però, com dèiem, en aquesta primera classificació, Howard va diferenciar correctament entre els cirrus, que són núvols formats per cristallets de gel, i els cúmuls, o sigui, núvols de caire més aviat baix, formats per gotetes d'aigua, en estat líquid. En canvi, no va atinar gaire amb els estrats.
Aquests els va deixar una mica...
Clar, aquí no trobem cap diferència d'estat, perquè els estrats també estan formats per gotetes d'aigua en estat líquid. Tampoc trobem diferència en nivell atmosfèric, perquè normalment els estrats són baixos, encara que a l'estrat s'associa més en una forma, no en una varietat dels núvols. Ja veurem després com hi ha més. Howard, això també és important, no va agafar qualsevol norma de nomenclatura, sinó que va adoptar el sistema taxonòmic d'un altre il·lustre important, que aquest sí que li vam dedicar en guaita fa unes temporades, el bo de Carl von Linné. Que el Carl von Linné és la persona que va establir el sistema taxonòmic per nomenar tots els éssers vius. El sistema taxonòmic aquell de gènere i espècie en llatí.
Per tant, en Howard tampoc es va inventar res, que diguem, no?
No, en Howard va posar ordre a la classificació i va adoptar la manera de classificar-los, la nomenclatura d'en von Linné, suposo, per fer-ho en un llenguatge més universal. Per una vegada a la vida, que un anglès no denomina les coses en polzades i onzes i que no fa servir el sistema mètric internacional, pues en aquest cas sí que van fer servir el mateix sistema de nomenclatura que ha perdurat fins al dia d'avui.
Clar.
En Keaton Howard també va ser pioner en l'estudi del clima urbà. En aquest cas va fer un estudi de referència l'any 1820 del clima de Londres, de la ciutat de Londres. O sigui que no només estudiava els núvols, sinó que també estudiava climatologia sobre el terreny. Després altres noms de científics com Kemmets, Renault, Poe i Hill-Branson, Welbeck i Ritter van completar el treball inicial de Howard, podríem dir, i van posar les bases per la primera reunió l'any 1894, fixem que partíem de l'any 1802,
han passat quasi
90 anys, la primera reunió del Comitè Meteorològic Internacional i Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Uppsala l'any 1894.
I aquest comitè va ser l'encarregat de posar el nom als núvols.
Exacte, va ser el preparat d'encarregar, clar, perquè no, una cosa és posar nom i una altra cosa és que això quedi en algun lloc.
Catalogar-ho, no?
Van ser els encarregats de preparar el primer atlas internacional de núvols, publicat a París l'any 1896. Un atlas que incluïa més de 300 fotografies de núvols i que va ser reeditat l'any 1910.
Déu-n'hi-do, aquí hi ha molta feina.
Exacte. Tot plegat va ser la llavor perquè l'any 1921 es fes realitat la Comissió Internacional per l'Estudi dels Núvols a Londres. Ojo. El seu president, Napier Shaw, va començar la revisió d'aquell atlas de núvols de 1896, o sigui, a partir de l'atlas de 1896, per fer-ne una revisió. Uh-huh. Una comissió que es va reunir diverses vegades, es va anar reunint més periòdicament, no va deixar esperar 90 anys per tornar-se a reunir, sinó que cada parell d'anys aproximadament es reunia.
Bueno, això està més bé, no?, perquè llavors vas fent feina a poc a poc.
Evidentment. Es va reunir en ciutats com París, Zúric i, atenció, fins que l'any 1929 aterren a Barcelona.
Ah, carai.
Va haver-hi la reunió a Barcelona. I va ser la llavor de la que seria la publicació de l'any 1932 de l'Atlas Internacional dels Núvols i Estats del Cel. Mm-hmm. I aquí Catalunya sí que agafa molta importància. Agafa importància el Servei Meteorològic de Catalunya, que recordem que va ser fundat l'any 1921 per Eduard Fontserè, i un Servei Meteorològic de Catalunya i una diputació i una mancomunitat, uns òrgans de govern que tenien una altra persona important, que també era científic, que era observador, que era Rafael Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, era gironí. Aquest home era un mecenes. I aquest home va fer l'aportació econòmica per fer possible aquest Atlas Internacional de Núvols i Estats del Cel l'any 1932. La Fundació Concepció Rabell va aportar les fotografies de núvols que hi havien fetes des de Barcelona, bàsicament des de Barcelona, que figuren en aquest atlas. Uh-huh. Un atlas que es divideix en 5 grans seccions, que són els núvols, els codis, el diari de núvols, l'observació de núvols des dels avions i, finalment, els tipus de cels.
Per tant, un atlas molt complet.
Un atlas molt complet. És un volum, tinc la sort de tenir-lo a casa, que és un totxo bastant important, i que sense... O sigui, això ho hem de deixar clar, perquè aquí hi ha coses importants. O sigui, hi ha el paper, com dèiem, del Servei Meteorològic de Catalunya, el paper, sobretot durant la República, abans de la República, però també durant la República, des de la dicta blanda, podríem dir, de Primo de Rivera fins als primers anys de la República, en tot l'estudi de la meteorologia a Catalunya. Patxot no només va ser el mecenes d'aquest atlas de núvols, sinó que va fer el primer atlas pluviomètric de Catalunya per la diferent xarxa d'observatoris que es va titular o s'anomenava la xarxa Patxot.
Per tant, aquest en Patxot era com un mecenes de la meteorologia,
De la meteorologia,
no?
D'altres coses també, però de la meteorologia també. I aquí arribem a un punt important que ens adelantem una mica, però por ahí. El problema va ser que, com van entrar els nacionals amb el cop d'estat, moltes d'aquestes fotografies que es guardaven a l'Observatori Fabra les van destruir directament.
Ostres! Llavors es va perdre tot aquest patrimoni dels núvols,
es va perdre el patrimoni. Part del patrimoni, part d'aquest material es va perdre amb l'entrada, en aquest cas, del cop d'estat, no? Tornem una mica més endavant, a nivell internacional, perquè l'any 1950 es crea la Organització Meteorològica Mundial. Aquí fixem-nos que Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya eren presents en aquesta Comissió Internacional d'Estudi de Núvols i eren presents en els organismes meteorològics mundials, a més al nivell, als anys 20 i als anys 30. A partir de l'entrada de la dictadura, el Servei Meteorològic desapareix. El 1950 es crea l'Organització Meteorològica Mundial, on només hi és present l'antic Institut Nacional de Meteorologia i ara l'Agència Estatal de Meteorologia. L'Organització Meteorològica Mundial, el 1950, reprèn tots aquells treballs de principis de segle, fins que l'any 1975 publica el que seria el nou Atlas Internacional de Núvols. I des d'aleshores, la pròpia Organització Meteorològica Mundial, a les diferents pàgines, fonamentalment a la seva pàgina web, va actualitzant tota aquesta nomenclatura amb gèneres, subgèneres, classes, etc, i la va tenint actualitzada.
Cada vegada que es veu un núvol que és diferent, no?, se li posa un nom.
Una particularitat, un núvol o una particularitat, i es va revisant. Hi han molts atles publicats ara mateix de núvols. El Servei Meteorològic de Catalunya té un atles al nivell online. Està consultable també aquest atlas de l'any 32. Autors també han fet atles de núvols a nivell particular. També s'ha fet un atles de núvols des de l'Observatori Fabra, per exemple, l'Alfons Puertas i el Javier Martín Vide. Hi ha moltes publicacions referents. Però per acabar, voldria acabar, o podria d'allò, acostant-vos una mica d'aquesta nomenclatura estranya.
Posa'ns alguns exemples,
no?
Perquè pels que no hi entenem de núvols, tots són iguals.
Vale. Bàsicament, els núvols els divideixen en quatre grans grups. Els núvols baixos, des de 0 metres fins a aproximadament 2.000-2.500 metres d'alçada. Els núvols mitjans, des dels 2.500 fins als 4.000-5.000 metres d'alçada. I els núvols alts, des dels 5.000-6.000 metres d'alçada fins a dalt de tot de la troposfera. Hi ha la particularitat que en cadascun dels nivells és allò que els núvols estan formats per aigua, però han estat en diversos estats. Els núvols baixos i mitjans és aigua formada per estat líquid i els núvols alts són cristallets de gel. Vale? Per exemple, núvols baixos. Hem dit abans que eren els cúmuls, vale? Els diferents cúmuls, per exemple, els cúmulus humilis. Però també els estrats. Els estrats, que era aquella forma que quan tots els núvols són d'una forma
uniforme, llisos.
Per exemple, estratocúmulus undulatus duplicatus.
I a veure, això més o menys com seria? Perquè
això,
aquí a la ràdio no tenim fotos.
Us he posat l'exemple, per exemple, això són les senyals de tramuntana, la famosa barda de les Alberes, que veiem dos, tres núvols per sobre en forma ondulada a sobre de les muntanyes, són els estratocúmuls, ondulatus perquè tenen forma d'ona, d'ondulat, i duplicatus perquè n'hi ha dos.
Ah, mira,
poden
això és fàcil de recordar.
Duplicatus. Vale?
Per tant, ja tenim aquest al cap, aquest que està a les muntanyes, que ens avisa que hi haurà tramuntana.
Exacte. Núvols baixos. Núvols mitjans. Núvols mitjans, el gènere insígnia dels núvols mitjans són els altocúmuls. I d'altocúmuls també hi ha núvols de vent, núvols de senyals de tramuntana. En aquest cas són els altocúmuls lenticularis duplicatus.
Aquests també són dos cops, eh?
Són dos cops, són de vent. Pot haver-hi el normal o pot haver-hi el duplicatus. Són aquells núvols que sempre es mantenen a la cresta de la mateixa muntanya, tant en quant segueixi bufant el vent en aquelles altures. Però també hi ha els altocúmuls castellatus, que és allò que diem el cel cabretes a terra pastetes. Són senyals que ens indiquen que segurament per aquella tarda hi haurà tempesta, hi haurà convecció. I els núvols alts?
Som-hi.
Que són els cirrus. Els cirrus uncinus són uns cirrus, uns núvols alts, que tenen una mica de recurva i tenen forma d'ungla. Per això es diuen uncinus, d'ungla en llatí. Cirrus uncinus, gènere, espècie. Cirrus vertebratus són uns cirrus que tenen forma de columna vertebral. Per això et diuen vertebratus, perquè tenen forma de vèrtebra. I cirrocúmuls estratiformis, aquí també apareix la paraula estratiformis, però són estrats a nivells molt alts. Cirrocúmuls estratiformis lacunosos, perquè formen com unes petites llacunes, etc. Aquests són més complicats. O sigui, hi ha gènere, espècie i varietat, en aquest cas. I finalment, aquells núvols de desenvolupament vertical, que són aquells núvols que agafen des dels nivells baixos fins als nivells de tota la troposfera. Són aquells núvols que ha de tenir en compte el senyor Mazón. Cumulonimbus capillatus incus. És el cumulonimbus de tempesta amb l'enclusa de la part alta que ja no pot superar més perquè ja ha arribat al tope. És el núvol de tempesta per excel·lència.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Sergi, per tots aquests... Ara hem quedat una mica marejats, jo crec, de tants de noms de núvols, però ha sigut un guaita molt interessant en què hem descobert qui els hi va posar, no?
Exacte,
tots
qui va ser l'autor, qui ens va complicar la vida als meteoròlegs.
Exacte, i a les persones en general. Però per sort tenim aquest atles, no? Que podem anar a consultar si ens interessa.
Recomanació.
Doncs moltes gràcies, Sergi, ens retrobem a una altra guaita.
Fins a l'altra guaita, fins ara mateix.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara que ja coneixem el nom dels núvols, no els abandonem i continuem amb el tema Els núvols, de Marc Parrot i Roger Mas, que sona així.
Els núvols, jo hi faig el salt mortal, la tombarella i el pardal. Els núvols, tot és blanc, i jo hi faig d'angelet i d'esquimal.
Els núvols, sóc un infiltrat, que ha entrat en el regne del cel sense haver estat jutjat. Els núvols, com un arbre arrencat, no hi faig cap fruit ni tinc arrels, però tampoc faig cap mal. Els núvols amb el temps i una canya, puc esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes, mentre vas cau pedregada. Els núvols, no se m'hi ha perdut res, com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Els núvols, sense res a pensar, el meu cervell espès, no hi queda res per cavilar.
Els núvols no són pols ni són fum, són camps de puta fluja on el record hi va oblidar. Els núvols no m'hi he de guanyar el pa, qualsevol moment pot començar a ploure a manà.
Els núvols amb el temps i una canya, puc esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes, mentre vas cau pedregada.
Dels núvols es cau.
Els núvols amb el temps i una canya, puc esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes, mentre baix cau pedregada. Els núvols amb el temps i una canya, puc esperar que es moguin les muntanyes, somiant truites i mirant les musaranyes, mentre vaig cau pedregada.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El dia. Si ens pregunten què és un dia, segurament contestarem que és el temps que tarda la Terra en fer una rotació, un gir sobre ella mateixa. Però això no és exactament així. Efectivament, la Terra gira sobre ella mateixa respecte d'un eix de rotació, però al mateix temps també orbita al voltant del Sol. Per a nosaltres, que estem a la superfície de la Terra, un dia és el temps que transcorre des de que el Sol passa just per un punt del firmament fins que hi torna a passar l'endemà. Per exemple, quan el Sol està més amunt en el firmament és quan passa just pel meridià, pel sud. Per tant, podem mesurar un dia com el temps entre dos passos del Sol pel meridià. Ara bé, això no es correspon exactament amb una rotació terrestre. Quan la Terra ha fet una rotació sobre ella mateixa, com que s'ha mogut al voltant del Sol, encara no ha passat un dia sencer. Falten 4 minuts perquè es completi un dia. I, de fet, a una rotació terrestre se l'anomena dia sideri o sideral, en contraposició al dia solar, que és el que nosaltres entenem com a dia. Així, Una rotació terrestre, un dia sideri, dura 23 hores 56 minuts, mentre que un dia solar dura 24 hores aproximadament. En el cas de la Terra, com que la diferència entre el dia sideri i el dia solar és de només 4 minuts, ens podem confondre fàcilment, hi ha molt poca diferència. Però en altres astres la diferència és molt més gran. Us posaré un exemple. Un dels casos més exagerats és el de Mercuri. Aquest planeta té una traslació molt ràpida i una rotació molt lenta. Completa una volta al voltant del Sol en només 88 dies terrestres. La seva rotació, el seu dia sideri, dura 58 dies terrestres. Quan es combinen els dos moviments, surt que un dia solar a Mercuri dura 176 dies terrestres. Per tant, si visquéssim a Mercuri, un dia solar duraria 2 anys mercurians.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I un dilluns més parlarem de cuina i ho farem amb la Joina i la Remei, que ja les tinc aquí. Bon dia, Joina, bon dia, Remei.
Bon dia.
I de què parlarem avui?
Bueno, avui hem quedat que faríem sarsuela.
Sarsuela.
Sarsuela, doncs som-hi, què hi posem a la sarsuela?
Molt de peix, a la
molt
sarsuela.
De peix.
Sí, sí. Quin això món? És, si la vols fer molt... per un dia de festa...
La sarsuela és un plat d'aquells de festa major,
sí,
no?
Sí,
de,
sí.
De festa gran.
Sí. Jo, per exemple, abans que el meu home anava a pescar i agafava llagostes, doncs obria la llagosta per la meitat i també li posava, i era molt bona. Ara, com que no tenim llagostes, doncs hi posem altre marisc. O
escamarlans. Gambes.
Sí, la gamba queda molt dolça.
Sí, però sí. Com que és una més... barreja,
sí.
Jo també n'hi poso.
Sí.
Per
això,
tant,
per
hi posem...
això s'hi pot posar moltes coses.
Sí. Hi posem de marisc, hi posem gambes, camarlan, i llavors de peix, què hi poseu?
De peix o lluç, rap, el rap és boníssim.
Com, sí, com més coses hi ha,
com
més
coses més.
Sí,
per
sí.
Tant, és un poti-poti de peixos,
sí,
això.
Sí, 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 sí.
I tant.
El peix l'has de tallar rodelles. Jo el faig així,
sí,
per la
sí,
manera
ara
que digui.
Sí, sí.
Jo, per exemple, agafo un lluç i rap, o el que sigui, i també hi pots posar-hi... com es diu ara?
Lluerna? No.
Sí, també la lluerna aquella grossa també
grossa,
era bona,
grossa,
aquella
sí.
Grossa també. Vull dir, hi ha moltes astes corpa d'aquella grossa com agafava.
Sí.
També n'hi posava a rodelles, queda boníssim. Jo l'enfarinut una mica i el fregeixut. Després com tinc tot el peix enfarinat i fregit, igual que el marisc també el gafut i el fregeixut una mica i el guardo't, eh? Després jo el que faig és, faig un sofregit de ceba, que també es pot fer d'all, algunes vegades l'he fet amb all, però és més bo amb ceba, el sofregit. Ceba, tomata, i després ja hi poses tot el peix, ben posat a sobre, aigua que vagi bullint. I després aquí sí que hi pots fer picada.
Aquí, setmana passada, parlàvem de l'estofat i no n'hi posàvem de picada. Aquí sí, a la sarsuela sí que posem picada.
Sí.
Doncs això és com ho fas tu, Joina, com ho fas tu, Remei?
Jo no treballo tant com ella, soc més gandula. Jo faig un sofregit de ceba, força ceba, i quan la ceba comença a ser una mica durada, agafo una cullerada de pebre ben grossa i la tiro i faig... saps? I després hi tiro tomata, això sí, també ella n'hi posa, hi poso tomata, i després ja hi vaig posant el peix. No fregeixo tot el peix jo.
Tu no l'enfarines ni
jo
el fregeixes
no,
abans
no, jo el poso directament en allà, i quan el tinc posat, que hi poso no, espera't que m'equivoco, primer hi poso la sèpia perquè ja hi poso
sí.
Sèpia que
també, nosaltres també
tu
hi posem sèpia
ah,
sí,
després
sí,
hi poso
sí.
La sèpia i sí. El calamar perquè també hi posava calamar i que cogui això tot sol. I quan això ja està, que el punxes i veus que és ben tendre, després ja hi afegeixo tot l'altre peix de rodella, com ella ha dit, i ho cobreixes gairebé de... No cobert ben bé, perquè,
no, perquè
hi ha molt de peix
aigua,
que deixen a aigua, i després el negues.
Clar.
Ho cobreixo d'aigua, i quan ja tot és cuit, que ja veus que és cuit, després hi poso tot el marisc, sense fregir tampoc. Jo ho poso tot natural, així. sense fregir, no treballo tant com ella. Clar, ella li deu quedar un...
Bueno, té un gust diferent, no?
Sí. Bueno, i li deu quedar molt i molt espès, suposo.
Sí, queda més espès.
Haver-hi la farina fregida. Sí. I jo hi poso la picada, com has dit tu, també. Una picada d'ametlla, avellana, torradeta i all i julivert. All també una mica, no un gra sol, perquè no...
Sí,
ja
no,
està, i no, no faig res més. M'ho va ensenyar la meva sogra, jo ho faig com va ensenyar ella.
Jo ho faig com la meva mare. Pues clar, nosaltres venim de família de pescadors, i doncs com que fàvem peix, guardàvem, i després el fèiem...
Home, tu havia de ser una delícia, perquè tot era molt fresc, i
sí.
Clar, sense tot haver passat per càmeres el seu, tot clar. Era natural.
Peix acabat de pescar, això ha de ser boníssim.
Sí, boníssim, era.
I a vegades, alguna vegada, també havia posat algun musclo per adornar hasta, i alguna cloïsa o així. Ah, però, esclar, després és molt i molt, hi ha molta cosa. Quan serveixes, no saps ni per on començar. I el més difícil de tots és el lluç, que es trenca molt.
Sí, però per això va bé, enfarinat una miqueta.
Clar, s'aguanta més,
s'aguanta molt bé, i després te queda totes les...
Mira, potser el pròxim dia que ho faci el lluç el fregiré, perquè el rap no,
té pas problema.
No. Clar, aquí amb tants de peixos, suposo que s'ha de vigilar el punt de cocció de cada peix, no?
Clar,
com
per
ho feu, això?
Són diferents, eh?
Per això que el rap es cuit i no es trenca. I el lluç, a la que es cuit, has de tancar perquè si no es desfaria.
Es desfaria de seguida.
Sí, és el lluç el més difícil de tots.
Sí.
Llavors els poseu amb un ordre concret perquè es cuinin així? O
no, tot a sobre, així és ben posat.
Tot ben posat
cassola,
i que vagi bullint.
Una cassola que sigui de boca ampla, que no sigui una olla, per exemple. Vale. No, ha de ser una cassola una mica ampla perquè quedi tot ben posat. Tot ben i queda bonic i tot, eh?
Sí, queda molt maco.
Sí, perquè si es poses
la foto, no?
Les gambes i els escamarlans els posa, que això en 5 minuts són cuits, els poses ben posadets, i com que només has de bellugar la cassola sense remenar amb la cullera, doncs fas un vaivé amb la cassola i per vigilar que no s'enganxi.
Sí, no pots remenar-ho, perquè després te se desfaria.
No es pot remenar. Quan hi tires el peix ja no pots remenar.
Això és important, eh?
Amb les nanses que t'acrem,
vas girant, vas sacsejant la cassola.
Sacsejant.
Sí, sí.
I quant de temps trigueu a fer aquesta sarsuela?
No gaire, la sarsuela.
El que costa més és que es cogui la sèpia. L'altre... Sí. Bueno, ella té més feina al fregir-ho tot.
Bueno, clar.
Sí, però si fa una cassolada grossa tens més en renou.
Sí. Però ja em faig a via, perquè no la mateixa cassola,
ja quan ho fregeixo, ho vas tirant.
I ja ho vaig trevent. Ho fregeixo i ho trec. I després, com ja tot ho he passat per la cassola, per l'oli, després faig el sofregit en la cassola aquesta, que ja hi han quedat tots els gustos del peix i el marisc.
Per tant, ho fas tot allà mateix, tu?
Sí, tot allà mateix, clar. I després ja hi poso, com està tot rossejat de la ceba i la tomata, ja hi poso tot el peix tot ben posat i aigua, sense cobrir-ho, perquè és el que dèiem, que clar, hi ha peix que deixa anar l'aigua.
El rap deixa anar molta aigua, sobretot.
Després és com s'aneguen les coses.
Sí.
I no queda pas tan bo.
No.
Com el suquet.
No.
I a vegades que ens hem passat d'aigua.
Sí.
I bueno, no queda bé.
Perquè aquest plat és un d'aquells plats que té molt de suc o el suc s'evapora?
Bueno, una mica de suc sí, perquè és bo, eh? Perquè tu per servir poses, per exemple, dos talls de peix i un escamarlà...
I una mica de salsa, i ja està.
I
no és com una bullabesa, que la bullabesa t'hi tiren un cutxeron d'aigua de suc del peix. No, és
aquí
diferent.
Una mica n'hi poses.
Una mica, per xucar el pa.
Sí.
Una mica per xucar el pa, ens agrada xucar el pa després.
És que és molt bo, eh? El suc és el millor. Sí, sí.
I quins trucs hem de tenir en compte aquí a l'hora de fer la sarsuela? Algun truquet que ens pugueu explicar?
Bueno, el lluç, posar l'últim de tot. I a sobre que tu el vegis.
Sí.
I, bueno, i la sèpia deixar-la coure molt perquè és molt bona, i el calamar si n'hi poses també. Perquè jo el calamar, si sabia que érem quatre, per exemple, hi posava quatre calamans, però d'aquests petitons.
Ah,
i no el tallava rodelles, aquest.
El deixava enter.
I clar, vull dir, també punxar-la, mirar si és cuit, perquè el calamar és com la sèpia, també és bo que sigui ben cuit. Però no té cap més secret, eh? No té gaire secrets, això.
No.
Jo el pebre, que dona gust a tota la... Després, al tirar al començament, ja agafa gust tot. Una sarsuela té que cantar. Sí. Això m'ho deia la meva sogra. Si ha de cantar, s'hi ha de posar pebre. No pot ser una sarsuela sosa. Ha de tenir un punt de valentia. I això, jo només sé que vull dir, no hi poso res més, jo no hi poso ni herbes ni cap història.
Ah, no, jo tampoc, aquí no hi poso
no hi poseu espècies, ni fulles,
com fora del pebre i la sal
sal i pebre i prou. Sí, sí. No, no. I el principal és això, el sofregit també.
Sí, el sofregit, que sigui una mica potent també, el sofregit.
No deixar-la així escorrent.
No, perquè queda més marron i és maca que sigui, que no quedi blanca la sarsuela, de ser marronenca.
I a l'hora de servir, la gent us acostuma a dir no, jo vull més sèpia, jo vull més d'això, o
no me posis escamarlà, o gamba, doncs no n'hi poses i ja està.
Jo com poso tot plat, agafo una mica de sèpia.
Una de cada.
Dos talls de peix, perquè els minuten que siguin grossos, i els escamarlans sí que si els compro tots, els compro d'aquests grossos i els aparteixo per la meitat, oberts.
Com si fos una llagosta.
Això, com si fos llagosta. I després doncs hi poso un escamarlà d'aquest gros, o dos, els que tinguis.
Més hi ha gent que no en vol, doncs un altre en pot menjar més.
Sí.
Perquè, esclar, tampoc pots dir, va, vinga, n'hi poso molts. No, perquè tot val molt de diners.
Però normalment la gent que no vol escamarlà és perquè no el vol obrir.
Perquè fa mandra,
per mandra. Però com que jo, per exemple, ja els hi obro, doncs tothom me diu que sí.
Sí, és clar, els hi dones la feina feta. Sí.
Mira, és un altre truc aquest, d'obrir els escamarlans.
Sí, queda molt bo,
Perquè home, és que si són grossos val la pena. Si són petits, perquè perderies la carn de l'escamarlà per la...
Pots posar-hi de petits per donar-hi més gust.
Sí, però aquests els has de deixar enters.
Sí, aquests enters. I després n'hi poses un de gros per cada un. I de petits...
Clar, perquè parlem una mica de quantitats, perquè amb tant de peix, quines quantitats poseu, més o menys, per quan ho feu a casa per la família?
Home, has de comptar un tall de cada cosa per cada un. Vull dir, si som 10, hi ha d'haver 10 talls de rap, 10 de lluç, 10 gambes, 10 escamarlans. I després el calamar que jo deia, i després compro un gros o dos o tres i els detallo de rodelles, i després barrejat amb la sèpia poses una cullerada, que hi ha sèpia i calamar. I ja està, i la salsa.
Queda un plat molt complet i molt maco.
Si has de menjar un tall de peix d'això...
A davant has de fer poca cosa, has de fer un pica-pica i de seguida ja està.
És plat únic, podríem dir.
No pots fer un arròs i a darrere una sarsuela. Ni canelons o macarrons. No, has de fer una mica de pica-pica davant.
És consistent,
Seria un plat únic. Perquè entre si xuques pa...
Ara,
exacte, que també acaba d'allargar.
Després el vinet, que també te passa molt bé.
El suc és boníssim, amb sucat amb pa, vull dir.
Molt bo.
I aquí hi poseu una mica de vi o algun licor dels que poseu als altres plats?
No, jo tampoc, aquí jo tampoc.
No?
Peix, no n'hi he posat mai.
No, peix no.
És veritat. No.
Com faig estofat de sèpia, però aquí no, mai.
O si fessis unes cloïsses amb all i julivert, també poses un raig de vi blanc. Però aquí no, mira, és veritat, jo no l'he posat mai aquí.
La sarsuela de cantar, però amb el sofregit.
Amb el picant.
No l'hem d'emborratxar, la sarsuela.
No. T'ha de fer quedar la cara vermella de calor del pebre.
Però que no pot menjar gaire pebre.
Però diu que és molt saludable, el pebre,
diu
no?
Diu que sí, però que té morena...
Aquí es faltaria en Narcís, que ens ho acabés de decidir, això.
Fas una mica de poer remei amb tant de pebre, això deu picar molt.
No, home, t'ho dic així, però vull dir que té que tenir un punt de pebre, un punt, no? Perquè després ja no saps quin gust tenen les coses si pica massa.
Clar.
Menges una llangonissa i hi ha molt de pebre, no saps ni quin gust té aquella llangonissa. Només menges pebre i prou.
Això és important, no? Quan posem espècies als plats, i l'ha de no tapar els gustos.
S'ha de ser una mica conscient.
Sí, perquè, per exemple, si poses molt l'altre dia que parlàvem de la fulla de llord, també si n'hi poses molt, matarà el gust de la carn.
Sí, clar.
A mi no sé què passa, que el llord només el faig servir com faig faves. Mira,
no t'agrada això del llord,
m'acaba d'això. I això que l'estofat i és adequat, el llord. Ho fa bé la Josa, sóc jo que no ho faig bé en aquest cas.
Però sí que és veritat que el llord deixa molt de gust, no?
Sí, fa molt olor.
Una petita fulleta ja deixa molt de gust.
Sí, molt.
Jo sempre n'hi poso una fulla o una fulla i mitja per nosaltres,
És que se sent. Quan poses una fulla de llor en algun lloc, ja pujant l'escala sents l'olor.
Sí, fins i tot l'olor,
Se sent molt, És potent.
Doncs Joina Remei, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta sarsuela, aquest plat de festa, no?
Amb tants peixos. I pots posar el peix que vols, també, Vull dir que no...
Sí, si no tens rap ni tens lluç, també pots posar un altre peix, però vigilar que no es trenca, que si es trenca l'has de tancar el foc.
Sí. Per tant, podríem dir que és una mica també d'aprofitament, no? Perquè amb el peix que tinguis a casa et serveix.
Sí, clar que sí. Però és important que hi hagi sèpia És molt important. Més sèpia que calamar.
Sí, la sèpia fa
la sèpia és molt i molt bona, la sèpia.
El calamar el dolceja.
És molt dolç, sí.
Sí.
Doncs mira, ens quedem amb aquest últim truc de posar-hi sobretot molta sèpia en aquesta sarsuela. Sí. Doncs gràcies, Joina, gràcies, Remei. Ens retrobem un altre dilluns parlant de més cuina.
Molt bé.
Molt bé, fins un altre.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Sabies que...
Coneixes la paradoxa del vaixell de Teseu? Imagina't un vaixell antic, el famós vaixell de Teseu. Amb el pas dels anys, les taules de fusta del vaixell es van podrint i els fusters les substitueixen una per una fins que no en queda cap de les originals. Aleshores, sorgeix una pregunta fascinant. Continua sent el mateix vaixell? La paradoxa del vaixell de Teseu planteja un dilema filosòfic sobre la identitat i el canvi. Si tots els components d'un objecte són reemplaçats, continua sent el mateix objecte o es converteix en un completament diferent? Les coses es compliquen encara més si el algú agafa les taules velles i reconstrueix un altre vaixell amb elles. Quina de les dues seria el veritable vaixell de Teseu? Qui conserva la forma original o el que conserva les peces originals? Aquesta paradoxa no només aplica als objectes, també es relaciona amb els éssers humans. Cada cèl·lula del nostre cos és renovada amb el temps i tanmateix ens continuem considerant la mateixa persona. Què ens fa ser nosaltres? La matèria de què estem fets o la continuïtat de la nostra consciència i dels nostres records?
Fòbia dels papers, qui ho hagués dit? I si ho tornessis a intentar, potser així la inspiració et tornarà. Fes-ho per mi. Perdó, me n'he oblidat, tens tot el dret de deixar la poesia i preferir el punt de creu. Perdó, me n'he oblidat, tens tot el dret de deixar la poesia i preferir el punt de creu. Quan eres un gran escriptor, jo ho era tot. La teva font d'inspiració, jo era el teu món. Però m'has canviat per un patró, agulla i fil. Cuses amb el teu transistor i a mi ja no em fas ni cas. Perdó, me n'he oblidat, tens tot el dret de deixar la poesia i preferir el punt de creu. Perdó, me n'he oblidat, tens tot el dret de deixar la poesia i preferir el punt de creu. Un dia potser ja hauràs brodat 10.000 tapets, 200 llençols, 40 draps, fins i tot calçotets. En un calaix tot ple de pols trobaràs els teus vells poemes d'amor i et diràs: jo era poeta i vaig preferir el punt de creu, però si em torno a posar a escriure ja veureu. Ja no tinc musa?
I ara, després d'aquest punt de creu de la cantant i compositora Anna Roig, deixeu-me recordar-vos que tenim oberta la llista per participar al sorteig d'un número de loteria donat per l'anxova milionària. El sorteig el farem el dimecres a 1:15 del migdia i si voleu participar-hi podeu trucar-nos al 972-77-1000. 972-77-1000. També recordar-vos que si ens voleu demanar cançons per dedicar a algú especial per vosaltres, també ho podeu fer. Podeu trucar-nos al 972-77-1000. I per últim, una última informació, i és que avui, dilluns 17 de novembre, podreu seguir en directe per Ràdio L'Escala els Premis Butaca de Teatre a través de la xarxa de comunicació local. Els premis començaran a les 8 del vespre i s'acabaran a 11:15, és a dir, que començaran després del next vespre i han acabat, posarem la reemissió de l'informatiu com ja és habitual. I ara sí, per acabar el programa, és el moment d'una reflexió creativa per part de la nostra artista Roser Martínez, que avui ens parla de fer les coses al revés.
Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
Avui va de fer-ho al revés. Passejant per Girona, em vaig trobar la Maria. Feia temps que no la veia i ens vam posar al dia en pocs minuts. Abans d'acomiadar-nos, em va explicar que havia posat en pràctica una de tantes coses que explico per desbloquejar les idees. Em deia que es va trobar la feina bloquejada amb una proposta que tenia de presentar. I en aquell moment se'n van recordar de mi i de quan vaig explicar de fer les coses al revés en moments de bloqueig. I va fer el primer que sempre dic: parar, respirar i canviar la mirada. Va ser quan es va preguntar: i si ho faig al revés? I ho va fer. Com? Doncs en comptes de començar pel principi de la proposta, es va imaginar directament com seria el final. Què volia que sentís qui la llegís? Quin impacte volia causar? I des d'aquí va anar tirant enrere? Quin to necessitava? Quins punts havien de quedar claríssims? I què podia sorprendre? Quan ho va tenir tot al cap, va tornar a començar pel principi, però ara amb una claredat brutal. I no només hi va sortir una proposta millor, li va sortir una proposta amb ànima. I per això m'ho explicava amb el somriure d'algú que sap que ha trencat un mur. I em va dir: Roser, vaig pensar que em donaries una colleja creativa si no ho provava. A vegades estem tan acostumats a seguir un camí, un mètode, una pauta, que no ens atrevim a posar-ho tot potes en l'aire. I el simple fet de canviar l'ordre pot canviar l'efecte. I tu, t'has atrevit mai a fer-ho al revés?
L'Anxova Milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:45 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I amb aquesta reflexió de la nostra artista Roser Martínez posarem el punt i final del programa d'avui. Ens retrobarem demà amb noves seccions i nous col·laboradors. Gràcies per escoltar-nos.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Perquè estigués al tanto, però mi amor no m'aguanto. T'he plantat lotus perquè estigués al tanto, que són per tu les flors de lotus, 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 que seràs tu la indicada i ja ho noto. Són per tu les lotus, 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 que si és per perdre temps som a prop.
Són per tu les lotus, lotus, lotus,
ets tu la indicada i ja ho noto.
Tu les lotus, lotus, lotus,
tu vas i l'espanyol m'aprofo.
volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para
la xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir.